6 minuts passen de les 10 del matí, moment ara de la secció del Servei Local de Català, l'Anell al dit, Albert Macià, bon dia.
Bon dia.
Bé, avui m'has dit que parlareu sobre el català i la tecnologia de reconeixement de veu. A veure aquests sistemes, no?, del Siri i aquestes coses, a veure si com reconeixen el català. I...
Sí, perquè doncs, sempre tinc la sensació que quan venim a aquest programa doncs parlem molt de les tradicions, de les dites, de com es diu una cosa, com es deia abans, com la diem aquí, com la diem enllà, però a vegades potser ens falta una miqueta més d'una mirada més de cap al... no diré cap al futur, però una mirada més actualitzada. Llavors, en aquest sentit, hem pensat doncs, de convidar avui doncs, una especialista en programes de reconeixement de veu, de subtitulació, i bé, doncs, jo crec que us la podem presentar ja sense més dilació. Ella és la Sara Bonjoc. Bon dia, Sara.
Bon dia.
I bé, una mica, doncs, ens pots fer una mica un resum del teu currículum perquè els oients sapiguem una mica qui ets i a què et dediques?
Actualment, havia treballat de periodista també, però ara actualment tradueixo i a més també de fer traducció em dedico a l'accessibilitat, que una mica és fer subtítols, no només per traduir de l'anglès al català, sinó també subtítols. Originalment eren subtítols per a sords, tan diferits com en directe de la programació televisiva, i també actes, que cada vegada més es fan a actes, a congressos i conferències, i també a espais culturals com teatres o cinemes.
La subtitulació, per tant, eh?
Quin sí, creus que... i també audiodescripció per secs, però en aquest cas és diferent.
En quin estat creus que està el català, justament en aquest sentit de subtitulació, fins i tot de traducció i de doblatge, no? Del món audiovisual, diríem.
Clar, ara hi ha problemes perquè cada vegada hi ha menys cinemes, tot i que n'hi ha alguns que encara ofereixen subtítols en català, però que la majoria de pel·lícules s'emeten amb subtítols en castellà i cada vegada n'hi ha menys, però és important que n'hi hagi i que potser es podrien fer a tots els cinemes sessions que la gent pugui triar, no? Perquè potser sí que hi ha estrangers de Barcelona que no tots entenen català, però mica en mica pot servir també els subtítols per aprendre la llengua d'una manera més fàcil.
Clar, perquè potser a vegades les persones, quan sentim això de l'audiodescripció o dels subtítols, tenim com unes idees prefixades sobre què és i en quins camps s'apliquen. Però aplicacions pràctiques, quines concretament? Tu parles ara doncs, d'actes de conferències. Què més tenim avui dia? Per a què serveix això? Quin profit en podem treure?
Perquè, per exemple, els subtítols poden ser intralingüístics, que seria català-català, en aquest cas, per exemple, que inicialment era només per gent que és sort o per gent gran que ha perdut una mica d'audició, llavors és accessibilitat, no? Una mica perquè puguin accedir a aquesta informació, però en realitat ara hi ha el concepte d'accessibilitat universal que tothom ho pugui entendre. Aleshores, a congressos, aquesta subtitulació, si és intralingüística, o sigui d'un altre idioma, al català o al castellà, però en aquest cas al català, també ofereix accessibilitat a tothom, no? Perquè l'anglès es tradueix al català i així és escrit. Per tant, ho pot llegir tothom que no parla anglès i entén el català o que no pugui sentir-ho. Vull dir que és per a tothom. Llavors és una mica accessibilitat lingüística també. A les televisions és això. O sigui, a les televisions no només és pels sords o les sèries quan és el mateix idioma intralingüístic. També és això per a gent que està aprenent català o si vols veure la televisió amb menys volum. Vull dir que també és molt útil per això.
Tu, de fet, parles de l'accessibilitat, però en el fons està relacionat amb el tema lingüístic, és a dir, des de sempre t'has sentit atreta per les llengües o quan es va despertar aquest cuquet, aquest interès per les llengües?
Sí, sempre crec que tinc un ADN lingüístic i vaig començar amb l'anglès de molt petita, que ara tothom ho fa, però potser fa uns quants anys no era tan comú, i a Anglaterra doncs, vaig desenvolupar aquest interès, allà vaig descobrir moltes altres llengües i ara, per exemple, estic estudiant suec també i m'agrada, simplement perquè m'agrada, vull dir, no tinc cap mena de relació personal amb el país, trobo que m'interessa molt la cultura i estic aprenent, no menor, perquè tampoc és tan petita, però llengües que potser no són necessàriament tan internacionals com l'anglès, però és com el català, no? És el suec d'allà, només es parla allà, doncs el català aquí, cal conservar-lo i...
Clar, és a dir, que vull dir que no ho has fet amb un interès materialista, per dir-ho així.
No, igual com parlo català i creiem que és molt important defensar-lo i mantenir-lo, també altres llengües et diuen molt de la cultura. Tu quan aprens català aprens de com som aquí, no? Doncs és el mateix quan tu aprens un altre idioma, aprens com funcionen i altres maneres de presentar-se a la vida o solucionar problemes, sí.
I per què concretament el suec? No, què et va venir amb Suècia o...?
M'encanta el clima, perquè m'agrada molt el fred, m'agrada molt la cultura, crec que tenen, són molt ordenats, evidentment també hi ha imperfeccions, suposo, però m'agrada molt l'ordre que tenen. I a més l'entonació m'agrada molt, la pronúncia, sembla que cantin. I també diuen que és això, que crec, trobo que és maco, que si entens suec o parles suec et pots comunicar amb noruecs, per exemple, i cadascun, o amb els danesos, cadascun parla la seva llengua. Vull dir, és com si ara jo parés català i un francès em pogués entendre i jo l'entengués amb ell sense necessitat d'aprendre l'altra llengua, que és interessant aprendre-la, però també està bé comunicar-te en la teva pròpia llengua.
Bé, en qualsevol cas ja veiem que la Sara és una experta, doncs, no, una mediadora lingüística, podríem dir, en alguns sentits, però també que van més enllà del merament pràctic, sinó que hi combrega, no, amb aquesta filosofia. Llavors, parlant, tornant una miqueta al tema que ens ocupa avui, que és el tema aquest de, doncs, dels recursos per donar accessibilitat en català o en altres idiomes, tu m'imagino, suposo que pel potencial de parlant reduït del català, potser aquí, tot i que hi hagi sistemes, com dèiem, no, de traducció automàtica o d'audiodescripció, de reconeixement de veu, potser encara hi ha una miqueta de bretxa entre, doncs, el català i el castellà o, evidentment, l'anglès. Tu creus que hi ha un desfasament molt important entre el nivell que tenen aquests idiomes tecnològicament i el que hi ha al català o no, que tampoc estem tan malament?
Sí i no, una mica sí, perquè és normal, hi ha menys usuaris de català i tots i que a vegades pensem Google o quina por, també està bé. Jo, per exemple, a casa tinc el Google Home, bueno, una màquina d'aquestes, que sí. Jo li parlo català i sempre em diu, no et puc ajudar, estic aprenent. I començava a parlar l'anglès perquè em frustrava.
Té limitacions en català.
Però encara també està bé, com més li parles, més n'aprèn, no? Per tant, està molt bé. Per exemple, al WhatsApp hi ha una manera de reconeixement, ja, per gravar àudios, però també hi ha una manera de tu dictar-li en català i escriu automàticament. I com més hi parles, més s'educa, no, el sistema. Llavors també està bé per... A lo millor no saps com s'escriu una paraula, si li dictes veuràs com s'escriu i també la màquina va aprenent, per tant cada vegada hi haurà més tecnologia, en castellà i en anglès estan molt desenvolupades i en català mica en mica n'hi pot haver. Hi ha programes com un que es diu Web Captioner que tu li pots dictar en català i ho entén perfectament, moltes variacions diferents també i cada vegada n'aprendrà més.
Clar, a mi a vegades, és a dir, ara després si de cas tornem a fer una miqueta perquè n'has mencionat un, però potser per als oients podem fer un petit recopilatori de recursos que hi ha disponibles per a ells, però m'ha fet gràcia quan comentaves el tema aquest del programa aquest de WhatsApp, que el sistema per gravar per les notes, i bueno, per gravar, per no, per dictar-li notes i que ell les reconegui, que dius, i l'has d'anar entrenant, no?, o el mateix aparell aquest de Google Home. Clar, de fet, a veure, és a dir, això fa una mica de por en el sentit que els nens, quan aprenen a parlar, també s'han, és a dir, l'entrenament és molt similar, perquè és a dir, al principi repeteixen les paraules que senten a casa. Llavors, aquí hi ha gent, jo no particularment, però sé que hi ha gent que això li fa una mica de por, no? En el sentit del límit de fins on arribaran les màquines, i també hi ha un sentit en termes pràctics que pot derivar en el fet que treguin molts llocs de treball. Davant d'això sempre hi ha l'oportunitat de veure de dues maneres, com una amenaça o com una possibilitat de dir, doncs no, al contrari, perquè les màquines algú les haurà de fer anar, no? Tu com ho veus? És a dir, realment hi ha el perill, per exemple, amb el tema de la interpretació o amb el tema mateix de la traducció, que acabin traient llocs de treball, o realment sempre hi haurà d'haver-hi una persona que al darrere que les supervisi?
Clar, hi ha por, però no hi podem lluitar, perquè és evident que passarà.
És el que hi ha ara mateix, sí.
Per tant, fins i tot hi ha màquines que escriuen notícies periodístiques, però evidentment una màquina mai ho farà perfecta i la part humana o el cor humà o el coneixement humà no hi serà mai. Per tant, hem d'aprendre altres maneres de treballar. O sigui, crec que ens ajudaran per millorar la nostra qualitat laboral, entre cometes, perquè aprendrem coses noves i els resultats. Vull dir, simplement són eines, no hem de veure com enemics, sinó com a eines que ens ajuden a fer-ho millor. I, per exemple, la interpretació sí que hi ha traducció automàtica, però una persona pot afegir el significat que la màquina no pot entendre, o per educar aquestes màquines calen persones, que ja no és només lingüístic, però hi ha el tema de si l'eduquen homes americans, com aprendran aquestes màquines? L'haurien d'aprendre homes i dones catalans, homes i dones francès, vull dir, també aquestes màquines aprenen de les persones lingüísticament i altres temes, no? Llavors, si tu les eduques i tu aprens el món canviarà. Vull dir, jo vaig estar dues setmanes sense mòbil i sembla que el món no funciona. Si tu, si, i jo he viscut 20 anys sense mòbil, vull dir que no passa res, no? Per tant, ens hem d'adaptar i jo crec que és per millorar la qualitat de vida, entre cometes, sempre que tingui un control, clar.
En aquest sentit, per tornar a la subtitulació, hi ha eines, hi ha aplicacions que et subtitulen automàticament, sí. Diríem, el que estan escoltant. No sé si, evidentment, encara estan molt per desenvolupar, però aquesta feina de subtitulació, evidentment, té la vessant humana, però, clar, si ja la màquina t'escolta el que diu la persona i t'ho subtitula automàticament en directe, fins a quin punt, exacte, arriba el... a la persona, en aquest cas el traductor, el subtitulador, per fer això, per fer aquesta feina.
Clar, és això, la qualitat encara no és bona, per tant, sí, hi ha d'haver un editor, per això, hi ha d'haver algú que desenvolupi la màquina, per tant, la màquina ha d'aprendre una mica el català, vull dir que hi ha d'haver algú que treballi ensenyant català, entre cometes, la màquina. Després també és això, el reparlat o el respeaking, que em sembla que en català es diu reformulació simultània, tot i que en molts països es diu rehablado o en altres idiomes, tu li dictes, llavors, clar, molts presentadors de la tele a les notícies sí que llegeixen, però no estan no ho fan de la manera com la màquina reconeix la veu, perquè la màquina encara és això, no reconeix una veu conversada, llavors hi ha d'haver algú que transformi el diàleg en màquina. I jo, per exemple, sí que he fet un curs experimental que encara no s'ha fet enlloc més, crec, setmana que ve es publicant els resultats, d'interpretació i subtitulació alhora, per això, per no combatre, però ajudar-nos de les màquines, tu escoltes, interpretes, que els intèrprets fan aquesta feina, però clar, un intèrpret també ha de saber parlar a la màquina per fer-ho de la qualitat que sigui bona. Vull dir, ja sé que a vegades ens acostumem a qualitat de YouTube que no és la més ideal i a vegades potser no cal 100% de qualitat, però a vegades sí que cal la qualitat doncs, per mantenir això, la qualitat de la llengua també. Vull dir, i és això, és trobar altres tasques per millorar el que s'apropa.
Molt bé. I tornant al cas concret del català, tu parlaves ara, doncs que tothom tenim l'exemple, no en català, però sí dels subtítols automàtics de YouTube, però en català, quins programes hi ha, per exemple, de reconeixement de veu automàtic o que estiguin a l'abast de l'usuari?
Per això, WhatsApp, no sé si s'alimenta de Google o d'algun altre sistema que està aprenent, però WhatsApp entén força bé el català. Si tens un micròfon en el teclat, no és el micròfon
de la veu, no?
Sinó que jo el tinc al costat del teclat, no sé ben bé si està tot arreu igual. Aquest està molt bé. De fet, si tu actives l'accessibilitat de Word a l'ordinador i tu li dictes, a vegades et pot servir per escriure, no? Vull dir, no cal sempre picar, pots dictar en català a Word. I després hi ha un programa que està en prova beta de Google que fins i tot li poses un vídeo i Google i ho transcriu bé, però si no, hi ha un que es diu Web Captioner, que clar, aquest encara no el pots editar i no pots posar-hi puntuació.
Quan dius que el vols editar, és a dir, que no pots modificar el text que produeix.
En el moment real, si te l'extreus sí, i te'l poses en un Word, sí que hi pots treballar, per tant... Vull dir, jo escric molt ràpid i estem acostumats a escriure i s'ha de mantenir l'escriptura, no? Però a vegades pots anar tenint una idea i dictar-la i te la deixa, o si t'has de preparar una presentació la pots dictar, o es podran fer... Vull dir, amb aquest programa es poden fer classes a distància, o sigui, jo estic fent coses en classes a Anglaterra, a la universitat, i en castellà ho estan fent, i en català estaria bé fer-ho, perquè també hi ha classes de català a Anglaterra, des d'una casa es pot fer servir aquest programa i es publica allà directament. I llavors potser és menys costós per la universitat portar un professor fins allà.
Clar, però de fet, no el portes, i portes el seu discurs, però no el portes amb
clar, ell. I és meravellós viatjar, però a vegades no es pot per pressupost, no?
No, les facilitats que poden portar també les màquines en els idiomes també, evidentment, s'han d'aprofitar.
Sí, jo penso que una mica l'interessant és, davant d'aquests pors que sobretot avui dia tenim amb les feines precàries que hi ha, és a dir, intentar-ho veure com una oportunitat i no pas com una amenaça, no? És com allò, potser, és a dir, sí que abans la gent, doncs, com va haver-hi certes modes, el tema de la introducció de les màquines, el típic exemple quan els telers, no? I, doncs, la gent ho veia com una amenaça i al cap i a la fi després la gent ha anat trobant feines, doncs, no podem detenir, no? Els programes progressos de la ciència i la tecnologia, i en aquest sentit penso que les llengües no se'n poden salvar. I tot i així també penso que hi ha elements que costa molt de, que una màquina els pugui percebre, i fins aquí aquesta ànima humana, no? Fins i tot aquesta cultura diferent, com tu deies abans, dels Estats Units, que no és la mateixa que d'aquí, i aquí no seria la mateixa, doncs, que d'un lloc a un altre, no? O l'humor mateix, que costa molt que això una màquina encara hi pugui donar aquest vernís que les persones imprimim.
Sí, sí, això que és de l'humor, tu a Google li pots dir explica'm un acudit i te l'explica, eh?
Sí,
i,
no,
t'has après, clar.
Però clar, és això, o com solucionar certs problemes, és això, ja no només de llengua, sinó de gènere, diuen això, que hi ha molta gent amb intel·ligència artificial que són homes, doncs si hi ha dones també parlaran diferent les màquines, doncs igual, si l'eduques en català parlarà diferent la màquina també.
Bé, doncs en definitiva una xerrada, un primer contacte molt, jo penso que és interessant, perquè jo dic que sempre venim aquí a parlar del passat i potser tampoc és que estiguem parlant del futur, perquè estem parlant d'una cosa que és molt present.
Que ja és present, sí.
Que ja és present, és a dir, no, tampoc és que fem una mirada cap al 2040, sinó que és una cosa que ha passat avui dia. En qualsevol cas, com has arribat tu fins aquí, Sara? On has vingut avui?
Amb tren.
I per què, per què li preguntem això, Martí? Per què li preguntem?
Ostres, mira, perquè m'heu dit que hi ha, que posem una cançó d'un grup que de fet va tocar fa poquet aquí a Sant Cugat i els vaig descobrir en directe, que es diu Panellet. La tenim?
Vinga. El primer vagó jo m'he pujat, tu vens a Barna, jo de Terrassa. A punt intermig jo n'he quedat, tu avui tens pressa, jo vinc de pressa. I és que mai pensaria que les portes al davant obririen. Estic atrapat a peu del funicular. No entenc per què ningú m'ha avisat. Tu no m'esperes i et desesperes. El mòbil a casa l'he oblidat. Mentre trucava jo no contestava. I és que mai pensaria que les portes al davant.
Peu de funicular, una cançó de Panellet.
Sí, és que doncs, com sabia que la Sara ha vingut en tren, i a vegades l'altre dia, he escollit aquesta cançó perquè l'altre dia va passar justament això que escriu la cançó, que una noia va pujar amb aquests ferrocarrils antics que no tenen comunicació entre vagó i vagó, i es va quedar atrapada, que no va poder sortir, i llavors què passa? Saps? I doncs bé, és el que descriu aquesta cançó dels Panellet. En qualsevol cas, tornem ara una mica una mirada més de passat, perquè aquí sempre som acostumats a portar doncs, paraules o expressions que fan referència doncs, al costumari català, és a dir, que una mirada més de passat. En qualsevol cas, doncs, portem doncs, dites d'un mes, del temps, però a vegades m'he parat a pensar que fins i tot el mateix nom dels mesos tenen un origen, i avui hem anat a buscar justament aquest origen d'on venen els noms doncs, de gener, de febrer, de març. I bé, com que gairebé tot en català, doncs té a veure doncs, amb els romans i amb el llatí. Suposo que no és una sorpresa, oi, això, Martí, o què?
No, m'ho esperava una mica.
Una mica, eh? No.
T'he dit que no ho sé exactament, eh?
No, jo tampoc, he de reconèixer que tinc aquí la xuleta, perquè de memòria no ho sé. Sí que sé, que és a dir, que una cosa, que això ho havia llegit en algun lloc fa temps, que en principi els calendaris tenien 10 mesos. I després va haver-hi una reforma, que va ser el segle VII abans de Crist,
Ja fa uns anys,
sí, que va aquesta una modificació que va fer Numa Pompili, que va passar de 10 mesos a tenir-ne 12. Tot i així, encara no eren els mesos amb la durada que tenim ara, amb la qual cosa hi havia un desfasament que es va haver de corregir. Llavors, Juli César, que ja en sona més, ja és més contemporani sense ser-ho, doncs va encarregar al filòsof i astrònom Sosígenes d'Alexandria que modifiqués el calendari, i aquest ja el va ajustar a 365 dies, i és el calendari julià que coneixíem, que tampoc és el nostre, perquè aquest calendari, el que ja tenia 12 mesos, cometia un error de que cada 1.000 anys es desajustava 7,5 dies, que ara pot pensar que és molt poc, però doncs, tampoc és que sigui molt precís.
És una setmana gairebé
actual. Llavors sí. es va passar a partir d'aquí el calendari gregorià, que incorporava el tema dels anys de traspàs o anys bixest, que en català es diu bixest, això, B-I-X-E-S-T. Bé, doncs aquí ja tenia els 12 mesos.
És aquest del febrer que té 28 dies?
O cada 4 anys que en té 29. Exacte. I justament és per això, per corregir aquest desajustament que tenia el calendari julià. I ara ens movem al calendari gregorià. En qualsevol cas, anem amb l'origen dels noms, que ens dona una miqueta de temps. Gener, que originalment en llatí era Januarius, era el primer mes de l'any del calendari gregorià. Per tant, això no ha canviat, és el que tenim ara. I del nom del déu Janus, que era un déu de dues cares. I era el que es posava el guardià com a la casa per donar com bon auguri, era com el guardià de les cases. Doncs que sapiguem que, no sé si pel fet que sigui el primer mes de l'any, potser té alguna cosa a veure. I aquesta dualitat, no?
Està a la porta de l'any, diríem.
Exacte, per això té un sentit. Després febrer, en canvi, també del llatí Februarius, era de Februs, que era un déu romà, que es feien com unes purificacions. No sé per què té a veure amb el febrer, perquè jo no sé què és vell, potser que hi ha el febrer, hi ha el carnaval, però
la
tampoc...
Comença quaresma.
Però és més calendari religiós, més posterior. No? Bé, en qualsevol cas es feien sacrificis i ofrenes i era un mes de la purificació. Bé, en qualsevol cas, febrer era aquest d'aquí. Després ve el març, el tercer mes, i aquest té a veure amb el Mart, amb el déu de la guerra. Aquest era compte perquè era el primer mes del calendari del julià, és a dir, el calendari gregorià el primer mes ja era gener, però amb el julià el primer mes era aquest de març.
És a dir, no hi havia gener i febrer.
No, i era del calendari dedicat al déu de la guerra, és a dir, que començar amb un déu de la guerra també indica molt de quina cultura vivíem, no?
Clar.
Bé, després venia, abril, que en llatí aprilis, per tant ja veiem que la correspondència és molt directa, no? Que ve de apru, que era el nom etrusc, etrusc doncs era dels romans, però de la deessa que doncs aquesta sí que ens sona més, Afrodita o en llatí Venus, no? És a dir, aquesta sí que ens sona, no? La de l'amor. En qualsevol cas, bé, també hi ha una altra teoria que diu que ve de la paraula obrir, que perquè en diu que en llatí s'assemblava bastant i que com que a l'abril ja guanyem més, els dies s'eixamplen, que hi ha aquestes dues teories, o que ve de la deessa aquesta Aprus, o ve
d'obrir.
Jo com que fins ara sí que hem trobat que hi ha un déu que correspon i m'inclinaria més pel tema dels déus, perquè hi ha una correspondència, no? Que cada mes de moment té un déu, per tant m'inclinaria més per aquesta. Després hi ha maig, que d'una deessa romana que es deia Maia, o en tot cas Bona Dea, que tenia un festival també una mica com el que passava al febrer, que al febrer hi havia aquest festival de les purificacions en honor a Februs, doncs al maig hi havia en honor a Maia. Després, juny seria del llatí Junius, i que és de la deessa romana Juno, la esposa germana de Júpiter, i que és la protectora de les dones, i que també té a veure l'encarregada de vetllar per la felicitat i la prosperitat a casa. Per tant, ja veiem que la casa, la domus, era molt important, perquè abans teníem el principi de mes que es posava a l'entrada, com el guardià, i ara tenim aquesta deessa que era l'encarregada de vetllar per la felicitat.
I a part és la meitat de l'any, segurament.
Exacte,
el
també
juny,
té alguna cosa a veure amb això. Després, ja veurem després, amb el poc temps que ens queda, que bàsicament, juliol i agost estan dedicats a emperadors, és a dir, a Julius César, doncs, tenia el seu mes, igual que August César, no César Augustus, tenia també aquest mes, i aquí no van ser gaire originals, directament el nom del mes. I després ja és molt fàcil, setembre, octubre, novembre i desembre, simplement indiquen setembre, que és el setè mes del calendari romà, octubre, que és el vuitè, novembre, que és el novè, i desembre, que és el desè. Aquí no s'hi van matar gaire, clar. I de fet, per això, doncs, s'assemblen tots molt l'acabament i hi ha la relació directa amb els noms, i de fet els alumnes, quan s'aprenen els mesos, aquests sempre se'ls saben.
I de fet, exacte, i eren el setè, vuitè, novè i desè quan tenia, com hem dit abans...
Correcte, quan tenia deu
mesos, ara n'hi ha 12.
És a dir, vull dir que no van fer sentit. Com un híbrid, és a dir, primer van tirar mà dels déus i després van dir, va, aquí no ens compliquem, i van tirar pel rec.
Es van acabar els déus o no sé si
no
les
sé.
Idees...
Potser van fer una mica més ateus de sobte.
Exacte. Bé, doncs, pels oients, que una curiositat més, l'origen dels noms dels mesos, que no sé si tothom els sabia o els coneixia.
Jo he hagut de reconèixer que ho he hagut de mirar, però com que sempre portem curiositats del mes en curs, i he pensat, dius, un dia, però a vegades penses, i tot té un
el
origen,
ve,
no?
Clar.
Doncs anem a buscar aquest origen i, doncs mira, he fet aquesta feina i reconec que hi ha pres coses, vull dir que a vegades moltes coses portem aquí les sabem i d'altres les hem de buscar com podria fer qualsevol oient.
I tant. Doncs moltes gràcies, Albert Macià, del Servei Local de Català. També gràcies, Sara, per acompanyar-nos i per descobrir-nos també la feina de la traducció, de la subtitulació i d'aquest reconeixement de veu, una mica el català mirat cap al futur. Gràcies als dos.
Moltes gràcies.